Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Què tal, com esteu? És el moment d'entrar a RAC+1, la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC1, un servei que combina podcast i la transmissió d'esdeveniments en directe per un segon canal. Ara ens capbussem per descobrir els podcasts que s'hi amaguen. Obrim la finestra que ens connecta directament a RAC+1.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Un audiollibre és com un conte molt ben explicat, però en comptes de durar uns minuts, la veu captivadora del narrador et pot embruixar durant hores i hores. Explica'm històries és un podcast on descobriràs els narradors, els escriptors, les millors propostes i tot el que has de saber per deixar-te endur per les veus màgiques dels llibres, conduït per la veu de la periodista Laia Flórez. Avui escoltarem una conversa amb el còmic Àngel Martín sobre les veus que sentim dins del cap.
Ansietat, depressió, bipolaritat, trastorns obsessivo-compulsius, trastorns obsessivo-compulsius, trastorns de conducta alimentària o esquizofrènia i psicosi són les malalties mentals més comunes a la nostra societat i algunes de les més desateses per la salut pública. Ara mateix al món hi ha aproximadament 1.000 milions de persones que conviuen amb un trastorn de salut mental. Sovint són invisibles pels ulls, però no sempre ho són per l'oïda. Avui parlem de les veus que sentim dins el cap i també les dels llibres.
Molt abans que hi hagués història, ja hi havia humans. Fa uns 2,5 milions.
Encara que la Filomena tingui el peu més gros, encara que la Remei les vagi perdent...
A la cafeteria tothom semblava haver-se posat d'acord...
L'anaven a veure dos vespres cada setmana, jugaven escacs.
Com si la policia científica, després d'analitzar les empremtes de la caixa...
I pels voltants de la boca els veig com un començament de rialla.
L'estiu del 2017, el presentador, còmic i streamer Àngel Martín va ser ingressat en un hospital psiquiàtric després d'un brot psicòtic. Una experiència que va marcar un punt i a part a la seva vida i que l'any 2021 va decidir explicar amb el cor a la mà. El resultat és, per si les veus tornen, un testimoni molt íntim que explica de primera mà la història de l'artista, però sobretot dona veu i visibilitat a les malalties mentals. Ara aquest llibre, que va ser tot un èxit en paper, també el podem trobar en format audiollibre narrat per l'autor i el resultat no podria ser millor. L'audiollibre d'Àngel Martín, que trobareu a Nextory, s'ha convertit en tot un fenomen que ha fet que molts lectors descobreixin el format i s'enganxin a escoltar audiollibres. Potser una clau del seu èxit és que l'home que fuig de les veus es converteix precisament en la veu que nosaltres sentim dins del cap.
Imagina tener la certeza de que el universo está susurrándote al oído que por fin has conseguido deshacer todos los nudos y encajar todas las piezas para poder vivir, sabiendo que ya nada saldrá mal si escuchas bien. Imagina que descubres que se podía vivir al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Que te puedes comunicar con tu yo de cualquier momento, del pasado, del presente o del futuro. Imagina darte cuenta de que puedes controlar el tiempo, la naturaleza y el espacio con tan solo pensarlo. Imagina sentir eso teniendo la certeza de que es cierto. ¿Lo tienes? Según los médicos, eso es volverse loco. Ahora imagina perder de golpe esa sensación. Eso es volverse loco de verdad.
Benvingut, Àngel.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la presentación, qué bonito.
Gracias a tú por atendre'ns.
Vosotras.
¿Es el primer audiolibre que fas?
Sí, y yo creo que el último, ¿eh? Pero es muy cansado locutar un libro, o sea, es agotador, vamos, no tiene nada que ver con nada que hubiera hecho antes. Ha sido muy bonito y muy duro, porque al final tienes que estar como... haciendo en voz alta lo que has estado escribiendo y el verbalizarlo, de repente hay momentos donde se convierte en algo muy muy duro, pero es muy cansado, ya hay profesionales para eso.
Home, Déu-n'hi-do, per no ser professional de l'audiollibre, t'he de dir que sona molt bé, que això no li passa a tothom que no s'hi dedica, la veritat, i per altra banda, ha sigut un bombazo, vaja, perquè té les millors puntuacions a tot arreu i és dels audiollibres més escoltats de l'any.
Ah, sí? Muchas gracias, no lo sabía, ¿eh? O sea, te lo digo totalmente en serio, o sea, que muchas gracias por la información, me abruma eso. No tenía ni idea de cómo funcionaba. Sabía que había gente, que es verdad que sí que me ha llegado, que se habían aficionado al audiolibro por comodidad, etcétera, etcétera, y que luego se han ido enganchando, y mucha gente que ha utilizado también el audiolibro al mismo tiempo que el libro, porque el audiolibro incluye como alguna broma que en el libro no está, hay referencias que son distintas. Entonces sí sabía que a la gente le estaba gustando la experiencia, porque era como un poco más especial que simplemente un te leo el libro, pero no sabía que estaba funcionando también. Pues qué bien, me acabas de alegrar el dia, moltes gràcies.
Doncs sí, a més és veritat, mira, la gent que escoltem audiollibres, el primer que fem és mirar la puntuació del llibre, no? I et dic que jo a les plataformes on ho he vist, a Nextory, per exemple, un 4,8, que això és tocant al cel, vull dir, el 5 és el màxim, i jo no havia vist cap altre audiollibre amb tanta puntuació, així que felicitats, enhorabona.
Pues muchas gracias, si hay alguien escuchando y que lo ha puntuado. Gracias.
Mira, de fet, considero que és un molt bon audiollibre per començar a enganxar-te, i la clau de l'èxit, en part, és que per mi són dues coses. A veure què n'opines tu, d'acord? La primera és que estem parlant de les veus que escoltes al cap i tu et converteixes en la veu dins del nostre cap, que això, com a format, crec que funciona molt bé i per mi té molt de sentit l'audiolibre.
Sí, puede ser. De hecho, uno de los motivos por los que acepté locutar el audiolibro, cuando me lo propusieron, dije que me dejaran pensarlo. O sea, no dije que sí de forma inmediata, porque yo no soy un profesional de la locución, entonces tenía que pensarlo bien. Pero uno de los motivos por los que acepté fue porque hay una frase en el libro en la que le pregunto al lector si está leyendo eso con su voz o con la mía. Entonces me di cuenta que eso me permitía una broma en el audiolibro, que era: estás escuchando esto con tu voz o con la mía, te lo estás escuchando con mi voz, no te asustes, porque no lo, asústate si lo escuchas con tu voz, ahí sí vas a tener un problema serio. Entonces, solo por poder hacer esa broma, acepté locutar el audiolibro, y luego sobre la marcha me di cuenta que menos mal que había aceptado, porque se podían ir haciendo muchas bromas relacionadas con el hecho de las voces, de jugar a pensar, de viajar al pasado, etcétera, etcétera. Entonces, sí que puede ser que eso sea algo llamativo Para el audiolibro, si estoy contigo.
De fet, trobo que li dona molta potència al missatge que vols fer arribar, que al final és visibilitzar, en aquest cas, les malalties mentals, no? I que empatitzem amb la persona que les ha patit, perquè ens ho estàs explicant directament tu i t'estem escoltant.
Bueno, es cierto que permite la sensación que yo pretendía al escribir el libro de que quien lo leyera o lo escuchara tuviera la sensación de estar tomando un café conmigo en una cafetería. Entonces, es verdad que ese extra, es que nunca había pensado tanto en el audiolibro hasta empezar a hablar contigo, ¿eh? Realmente es un universo fascinante al que le voy a echar un vistazo con mucha más calma, porque creo que la experiencia es muy interesante. Sí, entonces es probable que ese lenguaje y la cercanía y el tono y el estar hablando de voces tenga muchísimo sentido, el que haya sido yo quien lo locute, claro.
Doncs sí, precisament...
No reflexionar sobre este tema, eh?
Me n'alegro. Precisament per això, per mi, em sembla tan especial aquest producte en format audiollibre, que en paper, evidentment, és molt potent, eh? Però escoltar-ho, doncs més. I l'altra part que considero que també forma part de l'èxit, segur, és que tu trenques la quarta paret. O sigui, com bé dius, t'hem escoltat dir en altres mitjans i plataformes, no?, fas bromes, directament et comuniques amb la persona que t'escolta.
Claro, es que creo que sí, es que, o sea, es muy interesante cualquier formato y el audiolibro cuando, ya te digo, o sea, hay cosas que no eres consciente hasta que empiezas a locutarlas. Entonces, ese mismo juego que en televisión estamos muy acostumbrados o en cine estamos muy acostumbrados, del protagonista se gira, mira a cámara y nos habla a nosotros, ese romper la cuarta pared en la televisión, con el audiolibro también lo permitía este libro. O sea, porque de repente hay momentos donde puedes hacer referencia a si justo estás escuchando esto cuando suena un sonido o cuando has visto lo que sea. Entonces, es verdad que ahora que estoy hablando contigo me da la sensación que el audiolibro, en este caso, permite una... genera como una especie de juego interactivo casi con la persona que lo está escuchando. O sea, no es simplemente... Yo he escuchado muy poquitos audiolibros, pero mi sensación siempre ha sido de alguien me lo está leyendo, pero es alguien que no está interactuando conmigo. Es alguien que me está contando la historia que alguien ha escrito y ya está. No me tiene en cuenta a mí como oyente. Entonces, es cierto que ahora que lo pienso, muy probablemente este audiolibro convierte la escucha en una especie de juego interactivo entre el tipo que te lo está contando, tú que lo estás escuchando. Entonces es como que formáis un universo conjunto para vosotros dos en ese tiempo. Entonces es muy interesante todo esto. Es que nunca había pensado, no había reflexionado tanto sobre el audiolibro, la verdad.
Bueno, per això estem els que t'hem escoltat. Tu has escoltat algun trosset, ni que sigui? Te l'has escoltat sencer o com?
Lo que más he escuchado, no te voy a engañar, ha sido el trozo que habéis puesto ahora, pero porque me doy mucha vergüenza yo a mí mismo.
Ostras.
O sea, me cuesta mucho escucharme a mí o verme a mí, porque soy alguien que se va a estar juzgando todo el tiempo. Entonces, he aprendido ya la lección de cuando lo estoy terminando, y el audiolibro lo estuvo, o sea, cuando terminamos, realmente dijimos, está bien. O sea, está como tiene que estar realmente, incluso con los momentos que fueron un poco duros para mí, locutar, etcétera, etcétera, tuvimos la sensación de esto está muy bien, y sobre todo he aprendido a fiarme de los profesionales. Entonces, cuando tienes a alguien delante que te da un buen feedback, sabes que está ok. Entonces, he aprendido a confiar en mí, en el sentido de estuvo bien cuando terminaste, lo diste por ok, fíate. Porque si no, si me pongo a escucharlo, siempre tendré la sensación de que a lo mejor debería haber hecho, o que perdí la posibilidad de hacer una broma más en ese sitio. Entonces, creo que la vez que más he escuchado ha sido este trocito que habéis puesto vosotros.
Crec que és totalment normal, i més si tu et dediques també a crear continguts, no? Tenir aquell jutge constant que vol fer les coses millor i millor, i arriba un punt que has de posar un fre, però, sens dubte, el resultat és bo i ja ho veus, eh? Comentes que la gravació va ser un procés complicat. Per què?
Bueno, porque hay momentos... Ya, escribirlo ya fue duro, porque de repente tienes que bucear y vuelves a conectarte emocionalmente con momentos muy duros. También te conectas con momentos que han sido muy graciosos en aquel entonces, pero te conectas con momentos muy duros, pero te conectas en solitario tú en la habitación en la que estás escribiendo. Entonces, si te revuelves mucho y te rompes un poco, pues no es lo mismo escribir con lágrimas en los ojos que locutar con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Eso es muy distinto. Entonces, en el momento en el que te pones a locutar, de repente estás reviviendo todo el proceso, no solo de lo que has vivido, sino de la intención que estás teniendo, que es ojalá esto le sirva de algo a alguien. Entonces, emocionalmente, el tener que recordar ciertas cosas en voz alta, sabiendo que hay alguien escuchando, no en ese momento, pero bueno, sabes que alguien lo va a escuchar, sabiendo que alguien lo escuchará, con alguien mirando, porque tienes un director, no por dirigirte a ti a nivel actoral, pero yo no soy locutor, entonces tienes a alguien diciéndote, oye, que este qué no se ha oído, vocaliza, que esto no se ha entendido esta frase. Tienes a alguien asegurándose de que realmente estás vocalizando y se entiende. Entonces, hacia el final, o sea, el primer día de grabación, al llegar a un punto, me di cuenta de que iba a ser muy duro. Entonces, paramos la grabación, lo entendieron perfectamente, y les dije, me estoy dando cuenta de que hay lugares donde me va a costar mucho locutar, o sea, verbalizar en voz alta lo sucedido. Y entonces, cuando llegamos al final, todavía me cuesta recordarlo, no te voy a engañar, es especialmente duro recordar, no por mal, no porque sea un final duro, al contrario, sino de repente te reconectas con todas las emociones. Entonces, todo ese final, afortunadamente, quien estaba conmigo dijo, lo vamos a hacer, pase lo que pase, tira millas y ya está. Entonces, claro, fue muy duro emocionalmente, pero creo que tiene que ver con que es una cosa tuya. O sea, probablemente locutarlo de otro, pues no es lo mismo, porque no te conectas con eso. Pero fue, yo creo, duro por eso, porque de repente lo revuelves y lo revuelves en voz alta, y es como ya la puntiguita final del proyecto que estás intentando construir. Entonces luego hubo momentos muy graciosos, ¿eh? Pero claro, lo que es remover en voz alta delante de gente que no conoces para que otros lo escuchen, pues es como ya abrirte en canal del todo. Es como, bueno, pues aquí está mi alma, si queréis todo trastear, haced lo que queráis.
Déu-n'hi-do, Ángel, em poses els pèls de punta, perquè... Vaja, jo no estic a la teva pell, però puc entendre que és un procés difícil i també alliberador, suposo, no? Igual que quan l'estaves escrivint, que l'audiollibre, el llibre ho expliques, que estàs tu sol, que ningú sap el que escrius, i de sobte algú ho llegeix, ho escolta i entén la teva història.
Claro, yo creo que es, sobre todo es esa... O sea, tiene que ver con ese salto al vacío en general. O sea, no es tanto... sea, recordar algunas cosas es duro, pero cuando estás tratando de plasmarlo todo con la intención de que sirva de algo a alguien, es una sensación extraña, porque es como es como tener la esperanza a flor de piel y el vértigo de hostia, si sirve solo a una persona. Es que no sabría bien cómo explicártelo sin que sea un poco complicado de entender, la verdad. O sea, es un proceso muy bonito, muy, muy bonito, muy cansado y muy esperanzador. Es que no sabría explicártelo bien porque emocionalmente es tan complicado el decirlo en voz alta, ¿eh? No sabría explicártelo exactamente.
Suposo que moltes coses a la vida, fins i tot pensaments que tenim interns, algun dia els treus de sobte, els dius en veu alta i agafen aquella presència i aquell cos que puc entendre que fa por, que digui, ostres, és que això està aquí davant meu, és real i és tangible quan li poses veu, no?
Fíjate, creo que me has dado la clave con lo que acabas de decir. Creo que tiene que ver con una sensación de orgullo, en la sensación de hostia, hemos conseguido superar esto, tronco. Entonces, es como, generalmente creo que el ser humano no tiene tendencia a darse una palmadita en la espalda cuando consigue algo que es bueno para él. O sea, que ha supuesto un esfuerzo muy grande. Es como que saltamos de un lado a otro sin darnos una palmadita en la espalda cuando conseguimos claramente hacer algo que para nosotros mismos ha sido una odisea. Entonces, lo conseguimos, seguimos adelante y no nos paramos a prestar atención. Entonces, de repente, yo creo que lo que ha sucedido aquí, para mí, a nivel personal, es que el decirlo en voz alta, o sea, el verbalizarlo, es como si claramente pararas a darte una palmada en la espalda de hostia, tío, pues lo hemos conseguido, tronco, ya está. No solo lo hemos conseguido, sino que estamos tratando de convertir esto en que ojalá le sirva de algo a alguien, amigo. Entonces, es verdad que como una sensación de orgullo, que yo creo que no estamos muy acostumbrados, que es la que te impide un poco, te impide un poco el no emocionarte. Creo que és això, eh? Crec que pot que vayan por ahí los tiros.
L'autoreconeixement, que a vegades és difícil, però entenc que més gent que et coneix i que l'ha llegit o escoltat també t'haurà dit moltes coses bones.
Sí, no, es muy bonito lo que sucede, o sea, hay mucha gente, me cuesta a veces mencionar esto porque parece que lo que estoy intentando es venderle al libro a quien esté escuchándonos ahora y no lo tenga y no van por ahí los tiros, pero no. Realmente es muy bonita la sensación de que alguien venga y te diga que el libro, pues, le ha servido, pues, tengo varios mensajes, o sea, hay gente que de repente el mensaje que me da es que le ha servido para poder explicarle a otros lo que está viviendo, porque él o ella no sabía ponerle palabras a esa sensación, a esas emociones, y el libro le ha servido para poner palabras. Luego hay gente que te dice que le ha servido para entender cosas que están sucediendo en su entorno, gente que está en lugares que no entendía muy bien qué es lo que podía estar pasando y que sospecha que es eso. Gente a la que le sirve para darse cuenta de que a lo mejor cosas que a él o ella le parecían que eran normales, pues no lo son tanto. Entonces, llegan muchos mensajes de a gente que le sirve en muchas capas distintas.
I també potser trencar una mica aquest estigma que tenim cap a la bogeria o les persones que, mal anomenades, diem que estan boges, no? Que potser el que necessiten és que algú les escolti o s'aturi a preguntar-los què els hi passa.
Bueno, necessites, sí, o sea, necessites, yo creo que lo que hace falta es poder hablar y ya está, no tiene más, o sea, hablar sin la sensación de que quien te escucha te va a poner una etiqueta o va a cambiar su actitud hacia ti. Eso yo creo que es lo que hace falta de forma urgente. O sea, muchas veces hablamos de cosas que me parece que son como el nivel 2. Y yo creo que el nivel 1 de todo esto es, oye, igual que alguien se te puede acercar y decirte, hostia, ayer me caí de la moto y me he roto un dedo, la gente debería poder acercarte y decirte, hostia, macho, me han tenido que ingresar porque es que no sé qué ha pasado, pero de repente pensaba que iba en una nave del espacio y he tenido que estar una semana en un psiquiátrico para ver qué me pasaba. O sea, deberíamos ser capaces de escuchar exactamente igual una cosa que otra, sin prejuzgar. Entonces, ojalá eso empiece a suceder poco a poco, porque eso creo que sería un gran cambio.
I també que s'atenguessin molt més, no?
Que se atienda a la gente, ¿te refieres?
Sí, que hi hagués més atenció cap a aquest tipus de malalties mentals o trastorns.
Bueno, eso obviamente, cuantas más herramientas haya, siempre va a ser mejor, pero también creo que es importante que la gente empiece a mirarse el ombligo a saber si él está haciendo todo lo que debe hacer, porque conozco mucha gente que insiste en la falta de herramientas que hay, en la sanidad pública, etcétera, etcétera, y estamos todos de acuerdo, absolutamente de acuerdo, pero luego cuando llega a su casa y la persona con la que vive le dice que está regular hablar y que se nota rara, en lugar de sentarse a escucharle y tratar de echar un cable, lo que dice es: a mí no me calientes la cabeza, que bastante tengo con lo mío. Entonces, de repente es: ostras, si tú eres el primero que no está echando una mano a lo que tienes más cerca y en teoría es lo que más quieres, no me cuentes, ahora no vengas a contarme que el problema está en otro lado. O sea, entonces, creo que primero, y estando totalmente de acuerdo contigo, que no hay suficientes herramientas, creo que lo primero que deberíamos hacer es echarnos un vistazo a nosotros mismos, de si estamos protegiendo lo suficiente, nos estamos protegiendo lo suficiente a nosotros y a los nuestros.
Precisament, tu al llibre parles d'aquest concepte de fragilitat. Realment som molt fràgils i a vegades no en som conscients.
Bueno, porque estamos acostumbrados a creer de manera equivocada que estar mal es algo que forma parte de la vida. Y no sé, yo creo que no estoy de acuerdo, la verdad. Llevo mucho tiempo pensando en eso y no creo que estar mal forme parte de la vida. Entonces, cada vez que nos pasa algo que no nos gusta, no nos interesa, nos hace daño, nos parece que es perjudicial y tal, tragamos en lugar de tomar medidas. Entonces, creo que poco a poco hay gente, básicamente, que es capaz de tragar más. O sea, su nivel de tragar o aguantar es un poco mayor que el de otras personas, o no, no lo sé. Y de repente, cuando tu cupo de no puedo más se llena, el cerebro necesita buscar un refugio. Entonces, ese refugio pues lo convierte en ansiedad, en depresión, en convulsiones, en esquizofrenia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que nos cuidamos poco, muy, muy poco. O sea, damos por sentado eso, que estar mal es normal. Y no es verdad, estar mal es una señal de alerta de que algo de lo que está sucediendo no está bien y deberías tomar medidas.
Totalment d'acord amb tu, Àngel. Doncs moltes gràcies. Esperem que amb el teu llibre moltes persones que, com jo, l'hem escoltat, connectem molt més amb les persones que tenen trastorns mentals i agafem molta més consciència sobre això. Nosaltres seguirem escoltant-te a Informativo Matinal per ahorrar tiempo tots els matins.
Muchas gracias.
I estarem molt pendents per si t'animes en algun moment i tornes a escriure i a fer un audiollibre.
Muchas gracias. Lo tendré en cuenta. Intentaré que no sea teniendo que ingresar en un psiquiátrico, pero lo tendré en cuenta, me lo apunto.
D'acord. Una abraçada, Àngel.
Muchas gracias.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
I ara obrim la pestanya d'Estadella Michelin. Un podcast de cuina per als que no saben cuinar, pels qui els fa mandra i pels qui sí que en saben, però poden riure una estona. Qui reconeix que la cuina no és la millor de les seves virtuts és la periodista del cor Laura Fa. Guillem Estadella és qui ha estat al capdavant d'aquest espai.
Laura Fa, què tal?
Ai.
Com portes això de la cuina, tu?
Malament. Sí. Porto, m'agrada molt la cuina, m'agrada molt menjar.
T'agrada menjar.
M'agrada menjar, m'agraden restaurants bons,
vale,
que no vol dir cars, però bons, d'aquests que la gent va explicant, ves aquest, ves allà, i els bons amb estrella i tal, i no suporto cuinar, no m'agrada gens.
Gens, eh? Gens. Vull dir, estàs sent la millor convidada ara mateix que hem portat, eh? Vull dir, m'està encantant.
Ho trobo avorridíssim, una pèrdua de temps. Això és per incitar la gent a cuinar, aquest podcast, o no?
Sí, 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 crec que avui no està sent el cas. Vale, perfecte.
Bueno, però que cuinin per mi.
Vale, vale, bueno, molt bé, molt ben jugat. Vale, m'agrada.
Sí, perquè no m'agrada
gens, eh?
Mira, ara just el meu fill ja no es vol quedar dinar al col·le i és un drama, perquè li hauré de fer el dinar cada dia. Que jo li feia només els caps de setmana i a l'estiu, i ara pensant que li haig de fer el dinar, o sigui, és que m'entren...
Sí, cada dia... Que no repetir les patates fregides,
clar,
no?
Clar, he calculat el que em gastava en menjador a quan em surt a cada dia,
vale,
i puc anar trampejant entre el que puc comprar fet al mercat, el que li puc anar fent,
vale,
jo,
clar,
i algun globo que li pugui enviar d'algun... Aquest és el meu plan de vida.
Però li envies globos al teu fill a l'hora,
sí,
de dinar?
Sí, perquè no estem.
Vale.
El meu marit dina a la feina, la meva filla al col·le, jo, vale, no, mira, estaré per aquí, els, sí, dijous estic amb el Marc Giró,
clar,
jo
clar,
no tinc temps.
Tu li dius, escolta, què vols avui? I li demanes un globo.
Ah, no, li envio, li dic, Pep, a les 2 arribarà un globo. I li poso, li envio el que hi ha. No, però hi ha, home, gent de restaurants però, que estan normals.
No, però el nen supercontent, clar.
L'altre dia no sé si li vam enviar pues, un que era com un entrecot i un primer, no sé, perquè a vegades ho fa el meu... Vull dir, que és menjar com tu faries a casa.
Hòstia, no, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona mare en aquest,
sí,
sentit?
Molt, clar, clar.
Jo dels que em quedava al menjador, i òbviament no pots comparar el menjar de la mare amb el menjador, ni els lobos.
Sí, però clar, vale. Quedaves fins a quina edat?
Bueno, em vaig quedar fins tard, jo crec.
Sí, a l'institut ja, per exemple?
A l'institut ja no hi vaig anar, clar.
Ah, no vas anar a l'institut, jo em vaig anar.
Sí que vaig anar a l'institut, però vull dir, ja no anava al menjador.
Ah, vale, dic, cony, a veure qui fitxen aquí, que no tenen ni... No expliquen que estudia la gent, no, però ell fa l'ESO, ja fa...
Vale, clar.
Està en aquella edat i vol anar a casa.
Molt bé, molt bé.
Juga al Fortnite, a l'Ibai, als streamers...
Aquestes coses de jove.
Aquella horeta que desenganxa de...
Clar, molt bé, molt bé. I la pasta carbonara, avui tractem la pasta carbonara, se't dona bé fer-la net?
M'agrada.
T'agrada?
No és difícil, la carbonara.
No, és fàcil, realment.
Està bé. A més, la pots adaptar, que jo ho he fet, perquè com que visc permanentment a dieta, encara que no ho sembli, en comptes de ficar el bacon...
Va.
Pots com saltejar gall dindi.
Ah, molt bé! Llavors la fas amb gall dindi,
sí.
Molt bé.
Bueno, jo només hi poso una... T'ho explico o no
sí,
cal?
Sí, i tant,
mira,
i tant. Un problema de cuina, sí, endavant.
Tu salteges una mica la ceba.
Vale.
Després hi tiro o el bacon. M'agrada més amb gall dindi, així tallat petitó. Saps aquests cubiletes que fa a casa Tarradellas, així petitó?
Sí, vale,
això,
perfecte.
Això, ho tires i després tires la pasta. Espera't, que ara m'he desorganitzat. No, primer tires la crema de llet, espera't. La crema de llet, ho remenes amb la crema de llet, una mica de nou moscada.
Vale, ah, molt bé.
Tim, 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 i llavors la pasta. Jo ja no hi poso res més, eh?
Molt bé.
Quan ho trec, amb lo de l'ou del mig, soc dislèxica amb això perquè mai sé si
el
és
rovell.
La clara, el rovell, que és lo taronja, jo, sense cuinar, ho tires per sobre i ho remenes. Jo ja la faig així.
Molt bé. No vas desencaminada perquè la recepta original no porta nata, sinó que porta pecorino, formatge.
Ah,
i el
del
rovell d'ou, sí, clar, això, els italians estan molt emprenyats amb
però
això.
Però pecorino és formatge.
Pecorino és un tipus de formatge.
Però que el fan líquid, perquè quedi
així. No, el que fan és el rovell d'ou, el barregen amb el pecorino i després això li tiren una mica de l'aigua de bullir la pasta perquè s'acabi de desfer. Sí, és una, o sigui,
és
la carbonara que mengem aquí no s'assembla gens a la que fan a Itàlia.
Ah,
sí, però està molt bé, i veus, tothom la fa amb nata, vull dir que està molt bé.
Sí, bueno, és que pecorino, vols dir que es pot comprar aquí, algun
lloc? Sí, a tot arreu. És que abans
a tot arreu no.
Que sí, que hem tingut abans l'Andrea Farina, que és italià, i viu aquí a Barcelona, i fa la pasta carbonara com ha de ser, i el pecorino a qualsevol supermercat.
Sí, jo vaig al Condis i tenen.
Sí, suposo.
No dius, en sèrio?
Sí. Bueno, secció de formatges, potser el Condis no està tan preparat per tenir...
Que és molt gran, perdona,
sí? vale.
Que és el que a mi em paga la secció. Vale. El Giró, vull dir que...
Aquí ens pagava Mercadona, no passa res.
Pues segurament... Bueno, venem a tots, al Mercadona. Sempre compro un desmaquillant d'ulls, que va superbé.
No, molt bé.
Que és el lila.
Sí. I llavors, quina altra cosa sabries cuinar bé? Que dius, això em surt bé. O només la pasta carbonara, eh?
Bé, mira, jo, quan haig de cuinar, faig forn.
Ah, bueno...
No? És que perquè... No, perquè... Però compta com a cuinar.
Llavors
jo faig una base de patata i ceba i a sobre poses el que sigui. El llobarro, amb un rajolí de vi blanc. Li foto el mateix a tothom, el llobarro, el xai, a tot el que pillo, ho faig igual al forn amb vi blanc. És que no m'agrada cuinar. No sé fer paella, no sé fer sarsuela, no sé fer res, ni m'interessa. Bueno, ara sí, perquè he vingut a aquest programa i ara me l'escoltaré.
Veus? Ara m'estàs agradant.
Per aprendre a cuinar, però no.
I tu que ets una dona que viatja molt, que estàs entre Madrid i Barcelona, on creus que es menja millor? On hi ha millor gastronomia? Allò que diguis, ostres, doncs mira, tal puesto d'Espanya és on jo crec que he dinat millor o menjat... O sigui,
com a Catalunya no es menja enlloc. Sí, total.
Sí
que és veritat que com que som així... A fora mengem millor perquè podem picar més. Vas a fer una canya, pam, la tapa. Mira, jo que sé, uns torreznos així a Madrid ben bons.
Sí, aquí
no en fem, de torreznos.
Jo crec
per
que no.
Els de la bossa. Perquè és morro, no, aquí?
Sí.
Clar,
tirar els de la bossa.
És plàstic, clar. Però uns ben... Depèn del lloc que vaja, jo uns torreznos ben així oleosos, la tapeta.
S'hauria d'incorporar, crec que jo això el dia a dia, eh? Jo crec
total.
Que és una reclamació que hem de fer a partir d'ara.
Perquè aquí no tenim la filosofia aquesta. Tu quan acabes de treballar te'n vas a prendre alguna cosa amb els companys de feina?
Amb els amics. Intento, sí, una miqueta de jarana.
Clar, però això a Madrid tothom quan acaba de treballar va fer una copa amb el de la feina. Cada dia, eh?
Bueno, mira.
Una copa, una canyeta amb un tal i te'n vas a casa i t'aireges perquè no arribes agobiat a casa.
Clar. Li proposaré al Jaume Peral, director de Recull, i escolta, Jaume, anem a fer un afterwork.
Clar, ha de ser així. Llavors ells per això tenen lo de la tapeta, per fer una mica de coixí, perquè no sopen, ja soparan a casa.
Molt bé, molt ben jugat.
Llavors amb aquest aspecte mengen millor. Però clar, aquí tenim les calçotades, tot aquest marís que tenim. La gamba.
Ja has fet calçotades?
No, encara no. Ja toca? Sí, ja toca?
Des de fa un mes que toca.
Ja hi ha calçots. Tinc una pel dia 20. Jo pensava que els calçots eren del març.
Bueno, però comença una mica la temporada. La temporada aquest any ha començat una mica abans.
Ah.
Principis de... Finals de gener... principis de desembre, de febrer ja es podia
fer.
Pues
no han fet màrqueting els calçots perquè no ho hem sabut.
Bueno, sí, jo sí que han fet màrqueting. Sí. Sí. No, bueno, passa res, Laura.
En
no
tinc una la setmana que ve, per
vale,
això, a Cardedeu.
Molt bé.
Amb unes amigues.
Perfecte, doncs, meravellós.
Sí, sí, vols... Ja està?
Això és pim-pam, sí.
Ja s'acaba. O sigui, vingut... M'has perseguit perquè et vinc a parlar de la pasta carbonara, en sèrio?
Sí, però si ja t'ho vaig dir que és de cuina.
No vols saber res?
Bueno, què vols que sàpiga?
Tio, amb la de coses interessants que tinc per explicar, ja preguntes per la pasta carbonara? M'ho dius en sèrio?
Què vols? Va, explica'm què tu vulguis. És que la m'has desquadrat, que jo vinc aquí amb el rictus d'explicar-te coses de cuina i una mica de cachondeo,
però... és que no m'has explicat res de cuina, tu.
Bueno, no, m'ho has explicat a mi. Clar. Què vols explicar-me?
No, perquè no és igual, ara ja em pilles així en fred, dic, s'haurà currat l'entrevista, no?
Ah, no, és que m'expliqui la recepta.
I et veia jo sense papers i
bueno,
tal.
Bueno, però t'he fet bones preguntes.
I quin podcast dels teus m'escolto? Qui ha fet una recepta xula?
Mira, jo et recomano... Vam anar a un restaurant amb una estrella Michelin.
Ah, i a mi per què no m'has portat?
Bueno, a proper t'hi portarem. Vam anar a les Moles.
Ah, amb qui?
Jo.
Ah, tu
jo
sol. cabron, el programa que s'ha muntat per anar a menjar de gorra, no?
Una mica aquest és el rotllo, aquest és una mica el rotllo. Tu, les Moles, vam anar molt bé. Un especial sobre la truita patata, si de portar se n'ha de portar ceba. Vam fer uns macarrons molt bons. I nachos, la setmana passada vam fer nachos.
Ah, nachos m'agraden molt, eh?
Però casolans, eh? D'allò que fas la tortita de trigo, la retalles, la fregeixes i està molt bo.
Sí, t'he vist, ho has penjat a Insta, això.
Sí, clar, però això.
Sí que ho he vist.
Doncs sí, podeu recuperar aquests capítols dels que parlava el Guillem Estadella sobre com fer una bona truita de patates, uns bons macarrons o fer aquest arrebossat amb quicos.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Entrem ara al raconet de la tecnologia, de RAC+1, un espai per saber com sobreviure en l'era digital, per parlar del món de la innovació tecnològica, per veure com està present el nostre dia a dia i com s'ha filtrat en tots els aspectes de la nostra vida sense avisar. El director del món a RAC1, Jordi Basté, i l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet ens parlen del ciberassetjament en aquest capítol. Atents.
Ja sé que no sóc un nen normal de 10 anys. M'han fet 27 operacions per ajudar-me a respirar, a veure-hi, a sentir-hi sense audiòfon, però el que no m'han ajudat és a semblar normal.
Una incubadora, becs de Bunsen... Ah, i això és un esborrador.
Saps què és un esborrador?
L'August Logi és el protagonista d'aquesta història que ens explica les pors, els dubtes i les penes que passen ell i la seva família. Després de moltes operacions, arriba el dia que amb 11 anys per fi pot anar a l'escola. És la història de Wonder, basada en el llibre de la R.J. Palacio, un èxit de la literatura juvenil que va donar la volta al món. Avui toquem un tema extraordinàriament delicat, un tema complicat d'atacar i encara més de solucionar, i sobretot un tema que preocupa molt els pares i les mares, que és el ciberassetjament. Segons l'Organització Mundial de la Salut, Espanya és un dels països on més es practica el ciberassetjament. Atenció, un de cada 4 casos de bullying escolar és a la xarxa. I a la majoria de casos, estem parlant de més del 80%, passa en una plataforma tan comuna, aparentment tan vulgar i sobretot tan innocent com WhatsApp. I segons un estudi de Save the Children, la meitat, atenció, la meitat dels adolescents enquestats va reconèixer haver fet ell ciberassetjament en alguna ocasió. Déu-n'hi-do la magnitud de la tragèdia, Ganyet. Anirem a poc avui perquè el tema és molt gros. Què és exactament el ciberassetjament o el ciberbullying?
El ciberassetjament és l'ús d'informació electrònica o l'ús de mitjans electrònics, correu electrònic, xarxes socials, blog, missatgeria instantània, amb això que dèiem el WhatsApp, per fer mal amb algú, per assetjar algun individu o amb un grup. Atacs personals, atacs a grups, amb grup, individuals, i això, òbviament, segons el nivell, segons el grau, pot constituir delicte penal. El ciberassetjament és aquest acte voluntari de voler anar a fer mal amb algú, però no és tan fàcil com tot això. Hi ha molts problemes, sobretot els que tenen a veure amb l'anonimat. Per exemple, un assetjament presencial és molt més fàcil de detectar.
Correcte.
Fins i tot per l'assetjador que està fent assetjament i que algú veu algú que està patint, que no pas quan passa a la xarxa o quan passa per un mitjà electrònic com un mòbil.
Clar, abans hi havia un cas d'assetjament escolar. La víctima sabia qui era l'agressor, qui l'insultava, qui l'agredia i qui li feia la vida impossible. Però quan això ara passa a la xarxa, normalment passa en l'anonimat, i això, el problema es converteix en un problema molt més gruixut, no?
Molt més, és aquesta dificultat d'identificar l'assetjador o assetjadors, no saps qui hi ha darrere, pot ser el teu company, el que s'asseu a classe al costat teu. I després hi ha un fet afegit, que és dir, l'assetjador no veu el mal que està fent. Si tu veus algú que està patint, hi ha un moment que dius, bueno, potser que n'hi ha prou, o la pressió dels que hi ha al teu voltant diu, pareu. En canvi, quan és mitjans electrònics, això no es veu. Això passa a la solitud d'una habitació, passa quan l'altra persona potser ja està dormint, saps? Uh-huh. I després hi ha un altre problema afegit, que és que a vegades els ciberassetjadors no se n'adonen del que estan fent. O sigui, tu pots participar amb uns riures en xarxa i realment estàs causant molt mal i tu no n'ets conscient. Dius, ostres, tu estàs assetjant? No, jo no estic fent res.
Clar, la part més complexa del ciberassetjament precisament és aquest que ara comentaves, que és el tema de l'anonimat, perquè quan parlem de detectar el ciberassetjament en un pati, tu veus de seguida que passa, però en canvi a WhatsApp es queda allà soterrat per sempre més.
Clar, sí, sí. Pot quedar-se soterrat perquè el qui és assetjat no ho denunciï o no surti, no ho tregui a la llum, i allò queda allà amb unes conseqüències psicològiques que poden arribar a ser molt greus. Pot ser que ho arribem a treure, però que no identifiquem mai qui és o qui hi ha darrere, ni si tan sols si són de l'escola, si són companys, o el que dèiem abans, si seu al teu costat. I això, que vull dir que tu pots, de vegades, amb un riure, amb una trolejada, i pots realment estar assetjant, no?
Clar, és que no saber qui t'està assetjant és fatal per les víctimes, no? Perquè això té uns efectes psicològics gravíssims, perquè pot ser el teu company de classe, pot ser d'una manera grupal. Bueno, ciberassetjament, perquè ens entenguem, és la manera de fer l'assetjament a la xarxa, ens diu que l'assetjament passa a internet, però de què estem parlant? Què els hi passa o els hi pot arribar a passar a les persones que en pateixen?
Sí, això, hi ha molts tipus de ciberassetjament, van des de la broma de mal gust fins al delicte penal, on trolejades, insults, amenaces, arribant fins a tot a la usurpació d'identitat, a fotomuntatges o imatges denigrants, o exposar a menors a imatges que els poden pertorbar. Pensa que, segons les dades de Save the Children, 8 de cada 10 adolescents catalans n'han patit, o el pateix, 8 de cada 10, és molt, i hi ha moltíssimes modalitats d'assetjament o de conductes, diguéssim, que poden arribar a ser delicte.
Per exemple,
el sexting sense consentiment.
Això és?
A missatges sexuals o de material sexual que es difonen sense el consentiment de l'altra persona.
O sigui, vale.
Menors que s'envien fotografies, textos, és igual. I això algú decideix que ho fa públic, al grup, i aquí doncs ve unes conseqüències de ciberassetjament del grup en aquesta persona. O sigui, extorsió. Escolta, si no fas el que jo vull, amb una relació tòxica, difondré aquelles fotos que em vas enviar, que són comprometedors, del tipus que siguin. Violència virtual amb la exparella, aquestes relacions abusives d'una persona amb la seva parella o exparella. Escolta, tota aquella informació que tu em vas dir o d'allò, jo la faré pública. Pot arribar a ser sextorsió, el que hem dit, ciberassetjament, ciberbullying, violència entre iguals, que tu fas accions per provocar mal amb algú, o això que tan malauradament està tan de moda, que té un nom horrorós en anglès, que és el happy slapping. És dir, fer mal amb algú, filmar-ho, i després riure tots a la xarxa publicant-ho això, fent-ho viral. Hem vist agressions recentment que menors publiquen com agredeixen a un altre menor, i això, publiquem-ho que és divertit. Home, és molt bèstia.
La publicació d'allò que no és teu sempre és delicte. És a dir, pot arribar a ser delicte. Estem parlant dels textos, per exemple, si tu mires un text amb un altre, allò és privacitat. Tot allò que s'eleva de públic quan és privat, tot això pot arribar a ser delictiu. Però en aquesta nova manera, Ganyet, de relacionar-se i de lligar, que tenen els joves i que han establert com a normal, els adolescents, bàsicament, i entra el tema d'enviar-se fotografies, diríem, que passades de rosca o pujades de to, digue-li com vulguis. Però això amaga molts perills, perquè si aquestes fotos acaben en mans d'algú amb males intencions, que és allò que en diem el sexting.
És el sexting, sí. O sigui, hem de ser molt conscients que quan compartim material electrònic per vies electròniques, qualsevol tipus de material, però material, per exemple, sexual explícit, perdem el control. Això s'ha incrementat molt entre els adolescents els últims anys, i perdem el control, i llavors pot provocar aquestes reaccions tòxiques, aquestes relacions tòxiques de dir, escolta, jo tinc una informació compromesa sobre tu i tu hauràs de fer el que jo vulgui. Llavors, el sexting és una de les formes canòniques que utilitzen els ciberassetjadors per fer mal. El que pot semblar molt bonic o estimulant o excitant un dia, una nit, una festa, pot deixar una persona en una posició molt vulnerable. Per tant, jo crec que hem de ser molt, molt conscients que l'estat natural de la informació, una vegada fem una fotografia i és digital, l'estat natural d'allò és moure's, fluir, copiar-se. Quan tu fas una foto i la poses en un calaix, d'allà no surt.
Correcte.
Però quan és digital, el que costa és que no surti del mòbil. És el
revés. Sí, t'entén perfectament.
Llavors, si voleu fer sexting, escolta, la vostra parella, el que sigui, almenys utilitzeu una plataforma que tingui missatges efímers, que dius, tu envies una foto i al cap de 5 minuts, un minut, aquella foto s'ha esborrat. Penseu també que aquella persona amb aquella plataforma no podrà baixar-se aquella foto, no podrà fer una captura de pantalla perquè l'aplicació no li deixarà.
Pot fer-se una fotografia.
Però clar, pot agafar un altre mòbil. Si us volen fer mal, poden agafar un altre mòbil i gravar el vídeo o gravar la foto.
Clar, i quan parlem de ciberassetjament, Ganyet, estem parlant d'un fenomen únicament entre l'adolescència o no?
No, aquí hi ha una responsabilitat, i especialment els joves o els menors han de ser molt, molt conscients que molts dels contactes que tenen poden ser, o algun dels contactes que tenen poden ser grans que es fan passar per
adults.
Menors adults, l'online grooming, que es diu, és un delicte que comet un adult que contacta amb un infant a través d'internet o amb un menor per involucrar-lo en una activitat sexual. També hi ha el fet de que exposem els menors en grups de xat de tota la classe i que un membre del xat o un adult que tingui accés a aquest xat els mostri continguts pertorbadors. Drogues, autolesió, sexe explícit, pederàstia, això ha passat, això passa.
Això passa.
Els Mossos estan farts d'anar escola per escola quan detecten aquest tipus de vídeo, aquest tipus de comportaments, i obren investigacions.
Escolta, hi ha una cosa que es diu sharenting,
sí,
que a mi això és apassionant, és un tema molt apassionant, aquest, Estem parlant, què és això exactament? Explica-ho.
Mira, el sharenting és una pràctica que cada vegada és més habitual de pares i mares que exposen públicament els seus fills. Oh, que bé que toca la guitarra el meu fill. Oh, quins rínxols més daurats té la meva filla. Oh, que bonic. Oh, que Einstein, que és el meu fill o la meva filla. Aquesta sobreexposició de
aquesta mania de sobreposar els fills, quina mania.
Sí,
Sobreexposa't tu, si vols, però no els fills.
Jo diria que aquesta és molt, molt important, perquè, primer, ja estàs donant un exemple, escolta, es pot compartir tot. Amb una canalla que s'està formant, que encara no té el criteri ni l'esperit crític format. Segon, és important perquè la podem controlar, aquesta. Aquesta sí que la podem controlar, perquè depèn de nosaltres com a pares. O com a tutors, Si teniu canalla al vostre càrrec, escolta, evitem-los aquesta sobreexposició massa aviat. És més, perquè això pot portar fins i tot causes penals. A Alemanya, als Estats Units, fins i tot aquí, hi ha menors que, en arribar als 18 anys, han denunciat els pares per dir, escolta, a mi m'has negat una intimitat tota la meva vida.
Clar,
i hi ha causes judicials,
Parlem aviam, el ciberassetjament, entès així, és un delicte?
Sí, el ciberassetjament és un delicte, està en el Codi Penal des del 2013, l'article 131, 226.904 del Codi Penal. Es penalitza explícitament l'assetjament sexual a menors d'edat. Es pot denunciar a Mossos, es pot denunciar a policia, a Guàrdia Civil, hi ha unitats específiques per a aquest tipus de delictes. Si aneu a gencat.cat/Mossos, hi trobareu una secció que es diu Internet, xarxes socials i aplicacions, n'hem parlat altres vegades, crec que és important tenir-la en compte.
gencat.cat/Mossos. Mm-hmm. Recordo que fa uns anys en vam parlar al Món RQ, Ganyet, de fenòmens, té una cosa allò de la balena blava?
Sí.
La balena blava, que era aquell que deia que conduïa els adolescents al suïcidi.
Mm-hmm.
Clar, la xarxa, els adolescents que tenen el cervell, que ells es pensen que tenen el cervell ja fet i es pensen que són grans, i el cervell encara està en formació, clar, això, tot això, com a pares, Ganyet, estem desbordats, ens té desbordats, com qui diu, una mena d'estat d'alerta permanent.
Sí.
Clar, primer, no els podem prohibir Internet. Això és un error gravíssim.
Gravíssim.
Això està clar.
Mm-hmm.
Però què hi podem fer, els pares?
Primer,
com detectar, com, sobretot, protegir i prevenir els del ciberassetjament?
Primer que tot, amb l'exemple, el que dèiem abans, aquest sharenting
fora.
Aquest abús de l'exposició, fora. No s'ha d'exposar a la nostra canalla. Segon, explicar-los la importància del control de la identitat pròpia, de la identitat digital, el control de la pròpia imatge. Tu què vols ser? Un producte més de la xarxa? O vol ser algú que amb esperit crític seleccioni allò que vol mostrar. Et vols mostrar tu, et vols posar tu davant de la càmera com un producte, o no.
Però si tu fixa't que hi ha, pot haver-hi algun nen o alguna nena de l'escola que posant-se una imatge seva allà tot estupendo i tal, resulta que comença a tenir likes per circumstàncies que la xarxa ni controla. És a dir, milers i milers de likes i et converteixis en una mena de, entre cometes, celebrity virtual, que resulta que el primer que et fan les marques és poder posar-te, mira, aquests auriculars i te'ls poses, i llavors et converteixes en una celebrity. Els que abans eren que els nens, que els seus pares volien que fossin Messi, ara és que els seus fills o filles puguin ser, doncs, des de la Dulceida o fins i tot el Rubius, que guanyen tants calés per fer, per ser celebrities en el món digital.
No hi ha cap mal amb això, és una feina, s'ha d'explicar molt clar que aquesta gent no és que no treballi, aquesta gent treballa d'això, les 24 hores del dia se'l passen amb això, Dulceides, Rubius, i que allò no és gratis, i que allà a dalt només hi arriben uns quants, com el Messi.
Correcte.
Que això costa molt. Llavors, bueno, que tinguem tot clar, que les decisions que prenguem siguin raonades. Sí. Amb certa edat, a partir de certa edat, les poden prendre sols, però quan són molt joves s'han d'acompanyar. Una altra cosa que ja l'hem dit moltes vegades, o sigui, quan els donem el mòbil no és un regal, el mòbil no és en propietat dels nostres fills, el mòbil és nostre i ells ens el gestionen. Si el gestionen malament, haurem de canviar els termes. Mm-hmm. Escolta, clar, jo dic que gestionaré molt bé, però no em fotis en un embolic, que soc ton pare o ta mare.
Sí.
Aquesta llicència que dèiem. Una altra cosa molt, molt important és no donar mai informació personal. Ni l'adreça, ni les teves rutines, si avui vaig al gimnàs, si avui vaig a fer judo, si demà quedo amb aquests amics...
Si vols, parla en passat, no parles mai en futur.
Jo és una cosa que ho tinc ja incorporat en mi, que és, escolta, jo puc estar fent un dinar amb amics, jo puc estar a la platja, llavors, i això ho penjo al cap de 3 hores, al cap de 2 dies, si convé. O sigui... Escolta, si...
Que et diguin què fas a la platja si està plovent. Exacte. No, això és de fa 3 dies.
Ah, exacte.
No et preocupis, no diguis mai on vas.
No cal explicar la teva vida en directe. Si tu vols explicar que tu passes molt bé, aquesta platja és molt maca, que aquesta caminada pel bosc és fantàstica, que tothom hauria de fer, molt bé, explica-ho. Però no cal que tothom sàpiga quina hora vas a la platja, sí, a la muntanya, al mar...
No geolocalitzis permanentment.
Exacte. No estiguis mai geolocalitzat, no donis informació... personal.
Escolta'm, i clar, i després hi ha aquest problema que tenim els pares, que és els donem uns sermons als fills sobre com hem d'utilitzar segons quines xarxes, que si el TikTok o si Instagram, i potser ens hauríem de mirar una mica al mirall, no? També nosaltres?
Sí, sí, és això que dèiem. Nen, no fumis mentre t'apagues una cigarreta. No, escolta, fem-ne una utilització... normal, fer una utilització el que parlem sempre, de la dieta digital. Escolta, no tu pots estar tot el dia menjant caviar, no pots estar tot el dia menjant entrepans de McDonald's. Bueno, has de fer una bona dieta, i dins de la dieta digital hi entren moltes coses, hi entren les pel·lícules de Filmin i de Netflix, hi entren els jocs de la Play, hi entren els jocs que són potser una mica més violents, però després n'hi entren el Minecraft o el Roblox, que són més de construcció, més de pensament, més de creativitat, hi entre les xarxes socials, hi entre Instagram, i entra una mica de tot. Llavors, aquesta... jo crec que hem de fer com quan fem aquell calendari de la setmana, que menjarem cada dia, per menjar més o menys equilibrat amb aquella piràmide, doncs una mica una piràmide digital, també. Què farem cada dia, i què farem només els caps de setmana, i què farem junts, i què farem cada qual a la seva habitació.
Suposo que després d'escoltar tot això, tots... Doncs hauríem de pensar i comptar fins a 10 més de 2 vegades abans de penjar una fotografia de les nostres criatures a Instagram, a TikTok o a Facebook, on sigui.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
Quina relació hi ha entre l'himne de pau Redemption Song de Bob Marley i la mort del predicador jamaicà Marcus Garvey? La Olga Suanya ens ho explica en aquest capítol del Chelsea Hotel, el podcast que explica les històries que s'amaguen darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida. Old pirates, yes, they rabbi, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. Aquesta és l'última cançó que Bob Marley va enregistrar abans de morir. La va escriure a finals de 1979, quan ja li havien diagnosticat el càncer, que uns mesos més tard acabaria amb la seva vida. I potser per això va voler convertir-la en un llegat del seu pensament i en un cant a la pau i a la llibertat dels homes. Won't you help to sing these songs of freedom, 'cause all I ever have
Fill d'una afrojamaicana i d'un capità de les Forces Armades Britàniques d'ascendència anglesa, Bob Marley va créixer suportant burles i menyspreus a causa de la seva condició de mulat. Ell es mostrava indiferent a aquests desaires pel color de la seva pell, però amb el temps, la reivindicació dels seus orígens africans va esdevenir un element importantíssim en la seva vida. De ben jove, Marley es va interessar per la música d'artistes com Ray Charles, Curtis Mayfield, Fats Domino o The Drifters, i va ser llavors quan va començar a compondre les seves primeres cançons. Ben aviat se li va afegir el seu inseparable amic Bunny Wailer, amb qui a la dècada dels 60 acabaria formant la banda que sempre més l'acompanyaria, The Wailers. Amb la seva forma de cantar, les seves lletres i la seva decidida vocació per promoure la cultura jamaicana, Bob Marley va fer-se un lloc destacat en l'escena musical dels 70. Però si un element es va convertir en identificador de la seva figura, va ser la reivindicació de la seva condició de Rastafari, una religió que va abraçar a mitjans dels 60 i que va ser un dels pilars de la seva vida. Sorgit als barris marginals de Kingston la dècada dels 30, la doctrina Rastafari és un corrent espiritual amb un clar enfoc afrocèntric i una forta concepció de diàspora. Parteix, i de fet d'aquí pren el seu nom, de la creença en el caràcter messiànic de Haile Selassie, qui abans de convertir-se en emperador d'Etiòpia era conegut com Rastafari Makonnen. Però qui va ser l'inspirador d'aquest moviment Rastafari? Doncs va ser Marcus Garvey, un predicador, periodista i empresari jamaicà que va ser el fundador de la primera organització creada amb l'objectiu d'unir en llibertat a tota la gent d'origen africà repartida pel món. Des de l'Associació Universal per a la Millora de l'Home Negre, que és com va batejar aquesta organització, Garvey defensava que l'Àfrica havia de ser pels africans i vaticinava l'arribada d'un rei que duria a terme aquest regrupament. Una profecia que va semblar complir-se quan Selassie va arribar al tron etíop. Amb el lema «Un Déu, un objectiu i un destí», Marcus Garvey va sembrar la llavor del moviment Rastafari que durant els anys 40 i 50 va anar guanyant adeptes. Però, sens dubte, qui en va ser el seu millor altaveu fou Bob Marley, que a la dècada dels 70 triomfava arreu del món amb el seu reggae amb lletres que enaltien els valors d'aquesta doctrina. El seu compromís amb el moviment Rastafari és present a tota la discografia de Bob Marley, però entre tot el seu repertori, Redemption Song n'és segurament la cançó més compromesa. És una balada íntima amb acords de folk on el músic jamaicà, acompanyat únicament d'una guitarra, tracta de conscienciar sobre el greu problema que pateix el poble afroamericà. I per fer-ho, es va inspirar en un dels discursos de Marcus Garvey. Ens emanciparem de l'esclavitud mental perquè mentre que els altres poden alliberar el cos, ningú més que nosaltres mateixos podem alliberar la ment. Així ho expressava el líder jamaicà i així ho va recollir de forma literal també Bob Marley en aquesta cançó. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. En conjunt, tot el tema és un compendi dels principis bàsics de la fe i la filosofia Rastafari. Un cant a la pau davant les guerres i les injustícies socials responsables del creixement de la pobresa i les desigualtats al planeta. Tots ells, temes molt importants per a Bob Marley durant tota la seva vida. Una vida que va trobar un entrebanc insalvable quan el tumor que li havien diagnosticat feia uns mesos es va estendre per tot el seu cos. En aquell moment, Marley estava de gira per Europa, però l'empitjorament de la seva salut el va obligar a cancel·lar els darrers concerts, i el músic va decidir acabar els seus dies a la seva Jamaica natal. Però durant el vol de tornada, les seves funcions vitals van començar a fallar, i l'avió va haver de traslladar-lo d'urgència a un hospital de Miami, on va morir el matí de l'11 de maig de 1981. Tenia 36 anys i, tal com havia demanat, va ser enterrat amb la seva Gibson Les Paul, una pilota de futbol, uns brots de cannabis i un anell que li havia regalat el fill de Selassie. Redemption Song ha quedat com la cançó de comiat del rei del reggae, però també com un himne universal que vol ser un cant a l'esperança. Un tema que han recollit com a testimoni diversos artistes com Sinéad O'Connor, Beyoncé, Stevie Wonder o Joe Strummer. Un homenatge a la figura de qui va ser el rei del reggae i a tot el que la seva música va significar. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs. All I ever had. Redemption songs. These songs of freedom. Songs of freedom.
Reconcentrat de podcast amb Noemí Polls.
I ara marxem de viatge.
Cadireta i manta. Cadireta i manta.
Doncs sí, agafem Cadireta i manta, el podcast de turisme familiar de RAC+1 que condueix la redactora d'informatius Sílvia Solanes amb ella i els amics de viatjar amb nens, que aquesta vegada anirem cap a París. Escolteu el que ens proposen l'Anna, el Didac i els seus fills Luc i Liu.
Nois, a vosaltres us agrada molt marxar fora de viatge?
Sí.
I quin viatge heu fet últimament que ens vulgueu explicar?
París.
París, uau. Quan hi vau anar, a París?
Al setembre.
I què vau fer?
Aquest viatge el vam fer amb cotxe, sí. Perquè amb el Covid, doncs aquest el vam planejar doncs així, amb ruta amb cotxe. I també la idea d'aquest viatge era fer París, però sobretot els parcs que hi ha a prop, no? Disneyland, Disneyland i Disneyland Studios, i també vam descobrir un que ens va agradar molt, que era el d'Astèrix.
Val, comencem pel principi. Veu fer... Vosaltres d'on sou?
Del Berguedà.
De Gironella,
Doncs des de Gironella veu anar a París d'una tirada, m'imagino que no, hauríeu parar pel camí.
Sí. Pujant vam fer parada a la zona del centre, vam passar per Millau, per veure el famós pont, i després vam parar a un poble que és així medieval, que es diu Salers. Vam parar a aquella zona, sobretot per l'endemà veure un castell medieval, que ens feia molta gràcia, i també per no fer tanta tirada amb autopista, i fer-ho així en dos dies.
Perfecte, després ja vau arribar l'endemà a París,
Sí, i l'endemà vam arribar a París, vam anar a veure el camp del Paris Saint-Germain, amb el Messi, i després vam anar fins a molt a prop d'Astèrix per l'endemà poder fer el parc.
Molt bé, i és que us allotjau en hotel o pel vostre compte?
Apartament.
I què és el que més us va agradar a IWIUC de París?
El parc Astèrix.
I què hi havia al parc Astèrix?
Atraccions, sí.
Per què et van agradar aquelles atraccions?
Perquè eren atraccions fortes.
Els va agradar gairebé més que Disney, perquè és això, era un estil més per aventura i tenien atraccions més de muntanyes russes i també van descobrir molt els personatges d'Astèrix i Obèlix, Això es va agradar molt.
I a París veu fer alguna ruta o algun lloc que diguéssiu, ostres, aquí per anar amb nanos, superbé. Algun parc, algun lloc us agradés?
Vam pujar la Torre Eiffel.
Sí, a París el que també vam fer és buscar parcs que hi ha a vora cap al centre, com el parc de Luxemburg, o al costat de Louvre, que també n'hi ha un altre, que hi ha zones habilitades per nens. I així també, a part de visitar els típics monuments, doncs també fèiem parades per ells, perquè poguessin desconnectar una mica de tant caminar per ciutats i que poguessin jugar una mica, també.
Anar intercalant una mica, no? Perquè hi ha algun lloc que diguis, ostres, aquí amb nanos millor que no hi aneu. O aquí sí, aquí és un lloc que val molt la pena.
Home, ens va agradar molt les catacumbes de París, que jo vol desconeixia abans d'anar-hi i, bueno, el meu germà que vinat abans ens ho va comentar i la veritat és que va valdre molt la pena anar-hi, inclús pels nens, també van estar molt atents a les audioguies que portàvem i s'ho van passar bé.
Molt bé, i el menjar què tal, us va agradar?
Sí.
Què és el que més us agrada per això quan anem de viatge ara?
Els McDonald's.
Sí, això ens ajudava.
I pasta, sí, sobretot molta pasta, i també llavors agafem els apartaments perquè així els sopars també els tenim més fàcils per cuinar allà.
Amb els nens va molt bé.
Em comentaves, Anna, que havíeu fet ruta pels castells del Loira.
Sí, aprofitant també el mateix, que no fos tan pesada la tornada, vam fer com uns 3 dies per la zona del Loira. Llavors vam estar visitant alguns dels castells, algun per dins, algun per fora, i també vam descobrir-ne un que potser és dels que no vam trobar tant a les guies i que ens va sorprendre molt, que es diu el castell de Breser, que el recomanem molt perquè és un castell, bueno, almenys per fer amb nens, que té la diferència que és com un castell dintre de l'altre, té totes unes galeries subterrànies i llavors als nens els va agradar molt poder córrer per dintre d'aquestes galeries. El pots dir així per lliure i això els hi va agradar molt també.
Perfecte, no sé si ens voleu destacar alguna altra cosa d'aquest viatge tan xulo que vau fer.
Disneyland Studios també ens va agradar molt, eh, que sí?
Sí.
Ells també s'ho van passar molt bé. El típic de Disney, potser perquè les pel·lícules no, ara en aquesta època també són diferents, potser no els va sorprendre tant, però el de Disneyland Studios també els va agradar molt.
M'agradaria saber quina és la cançó que els agrada més a Luke i a Liu quan van de viatge. Quan aneu amb el cotxe, quina demaneu sempre que us posin?
Sobre la taula.
Digue-ho tu.
La Patum.
Quina, la cançó del Salt de Plens?
I l'Àliga, també t'agrada?
Sí.